Els camins.
Els camins.
De la música.
De la música.
Amigues, amics de Ràdio Clara, bona nit, bon dia o bona vesprada i benvinguts als Camins de la Música. Avui anem a escoltar la música d'un dels compositors que segurament més ha influït en tota la música del segle XX. Estem parlant d'Igor Stravinsky. Stravinsky va ser una persona que va viure en el moment àlgid de les avantguardes el seu procés creatiu més interessant. S'entén per avantguardes, ja sabeu, doncs aquest període entre el final dels anys 80 del segle XIX i el període d'entreguerres del segle XX, en el que varen explotar totes les concepcions clàssiques, tant en la literatura com en la música com en la política, i varen ocórrer autèntiques revolucions, revolucions estètiques en la literatura, per exemple, amb els, en principi en els simbolistes, que varen ser els que varen donar el tret d'eixida, però després darrere d'ells pues, anaren tots, els futuristes, els en fi, modernistes, etc. etc. I en la música, pues, evidentment, es va produir també un trencament entre les línies més o menys acadèmiques que venien del sinfonisme de Beethoven i Brahms i aquesta gent, a base de les conseqüències de lo que ja iniciava, diguem-ne, Chaikovsky amb Wagner, però que fonamentalment Debussy va iniciar d'una forma decidida com un trencament estilístic clar en el món de la música clàssica. Thank you. Stravinsky, que nasqué en l'any 1882, era fill d'un dels baixos més coneguts i estimats de la seva època, si no el que més, com a cantant d'òpera, i sa mare tenia també una ampla cultura musical i era un excel·lent pianista. Així que de ben menut ja va tindre, diguem-ne, contacte amb la música d'una manera decidida. Va estar estudiant inicialment en Rimski-Kórsakov, el mateix Rimski-Kórsakov, però ja en aquell moment, des de ben jove, evidentment, en una família com la seva, arribaven les novetats, arribava la música de Paul Dukas i tots els Debussy, i tota la gent en aquell moment estava innovant en la música clàssica. I també des de sempre va tindre un gran rebuig en la música, per exemple, de Brahms o de Wagner. Cadascú té les seues manies i els seus gustos. Durant aquest període inicial, pues, evidentment, es limitava a fer una música més o menys acadèmica, seguint les directrius de Rimski-Kórsakov. Però arran de que va tindre després una sèrie de peripècies vitals, que si no ve a cuento comentar, que arran de la revolució russa, perquè la seva família era, diguem-ne, prou conservadora, va establir la seva residència a Suïssa, va tindre un enorme canvi estilístic. I, entre altres coses, va establir contactes amb el jazz, no tant en les qüestions rítmiques, sinó en les sonoritats dels instruments, per exemple, en la forma d'utilitzar la trompeta que tenien els músics de jazz front a la forma d'utilitzar-la que tenien els músics d'orquestres clàssiques. Les dues peces que fins ara heu escoltat, la primera seria Preludi per a conjunt de jazz i la segona és un concertino per a tots els instruments. Les dues d'aquest període més o menys dels anys 20. Anem a escoltar ara també per a una prova més d'aquesta relació amb el jazz, almenys des del punt de vista formal, escoltant un ragtime per a uns instruments també de l'any més o menys 20. Anem a escoltar-ho.
Thank you.
Allò que sempre se li ha reconegut a Stravinsky ha estat la seva gran capacitat per a extraure sons originals de formacions de vegades un poc atípiques, com per exemple aquesta que vaig a posar-vos ara. És una composició de l'any 22 també, de quan era a Suïssa, i és un octet per a instruments de vent. En fi, té un origen un poc aixina de que va tindre un somni on veia una sèrie d'instruments tocant una música i tal, i així és on també on se veu que, amb quina economia de mitjans tècnics, Stravinsky aconseguia uns resultats d'una sonoritat realment atraients. Anem a escoltar-ho. És l'octet per a instruments de vent en tres moviments. El primer es diu Sinfonia, el segon Tema en variacions i el tercer Finale. Està feta per l'Orquestra de Càmera de la Columbia i està gravada en l'any 1961. Per cert, com totes les altres gravacions que vos he posat, dirigida pel mateix Igor Stravinsky, en unes gravacions històriques que tenen també, pues, diguem-ne, aquest interès anecdòtic, no? Anem a escoltar-la. Thank you.
Thank you.
La originalitat sonora d'Igor Stravinsky es posa també molt de manifest en l'obra que vaig a posar a continuació. És una obra que li va costar moltíssim de fer. De fet, ell manifesta que des de 1919 fins a 1923 va estar treballant constantment en aquesta obra. Es tracta de Les Noces, un encàrrec del seu, diguem-ne, promotor artístic, el Diaghilev, el dels ballets russos, que li va encomanar un espectacle sobre un conte rus, un tema que a Stravinsky sempre li agradà molt tocar perquè tenia un enorme enyor de la seva pàtria, la que no va tornar a veure d'ençà que se'n va anar quan la revolució, i va fer un conte en quatre quadres, un ballet en quatre quadres, amb una instrumentació absolutament original. Quatre pianos, tocats per a virtuosos, se us diu ell mateix en la partitura, i percussió, i quatre cantants que interpreten els quatre personatges de la peça. Els quatre pianistes en aquesta versió que us vaig a posar són ni més ni menys que Marta Argerich, Christian Zimmermann, Cyprien Katsaris i Homero Francesc. I els cantants són Annie Mori, la soprano, Patricia Parker, mezzo-soprano, John Mitkinson, tenor, i Paul Hudson, baix. Realment és una peça d'una originalitat sonora enorme. De vegades a mi em sona un poc com el Carmina Burana, un poc les veus, si voleu, però bueno, és una preciositat autèntica, una preciositat autèntica que val la pena disfrutar. I a més, que jo sàpiga, només n'hi ha una altra obra per a quatre teclats, crec que és de Bach, un concert, però vamos, és una obra d'una sonoritat absolutament preciosa.
Thank you. Thank you. Oh! Hold, 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 hold
I així acabem avui el programa d'Stravinsky. N'hi hauran més. Vos acomiade fins al pròxim programa, així al 104.4 l'FM de Ràdio València, a Ràdio Clara. Bona nit, bon dia, bona vesprada i adeu.